12 y 11 minutos. Bueno, saben que durante estos días estamos hablando mucho más de lo habitual sobre políticas de mujer, celebraciones, conmemoraciones, el Día de la Mujer. El Día de la Dana es de Madia Witt, Witt de Mars, Día Internacional de la Dana. Recordarán vostès que fa uns anys era allò de la Dana Treballadora, fins que també per una directiva internacional se va decidir llevarlo de Treballadora, perquè era allò de totes les dones treballen. Unes dins de casa, altres fora i la majoria dins i fora. Per tant, era un eufemisme que no calia. Per tant, es celebra o es commemora, jo m'agrada més dir es commemora, el Dia de la Dona. I cada un ho fa d'una forma diferent. És cert que n'hi ha sempre una sèrie de directrius que marquen com s'ha de fer. La tònica dels darrers anys és que siga una celebració joiosa, perquè el que se recomana a les institucions és que el Dia de la Dona es faci tots els dies de l'any mitjançant polítiques transversals. Doncs anem a veure com ens va en alguns municipis. Hem estat abordant alguns al llarg d'aquestes setmanes. Avui ens toca Gandia. Lorena Milbaques, bon dia, benvinguda. Gràcies per estar avui aquí.
Molt bon dia, Carme. Moltes gràcies a vosaltres.
Regidora d'Igualtat i també vicealcaldessa, com planteja l'Ajuntament de Gandia que també tenim celebracions específiques per a esta jornada del dia 8?
Sí, com deies tu abans, Carme, la veritat és que l'Ajuntament de Gandia, des de l'inici també d'esta legislatura, vam entendre perfectament el missatge aquell de que les polítiques d'igualtat han de ser polítiques transversals, han de ser polítiques dels 365 dies de l'any, no poden ser polítiques puntuals d'una data significativa concreta com la del 8 de març, i que hem de treballar constantment en pro de la igualtat, no? De la igualtat efectiva i real entre homes i dones des de cadascuna de les nostres àrees administratives, perquè pareix que no ho siga, però és important qualsevol de les àrees per parlar de perspectiva de gènere. Podem parlar de perspectiva de gènere també fins i tot des de l'urbanisme, i cada dia està més en marxa i cada dia està més present el tema de l'urbanisme vist des de la perspectiva de gènere, però també des de l'aspecte econòmic, com des de l'aspecte cultural, des de l'aspecte esportiu i moltíssimes altres àrees, no? I des d'aquest punt de vista, l'Ajuntament de Gandia portem treballant en pro de la igualtat, com et deia, al llarg dels 365 dies. Però, clar, quan arriba la data significativa del 8 de març, doncs, efectivament, hem de desenvolupar tot un seguit d'activitats més concentrades al voltant d'una setmana o al voltant d'un mes, per tal d'anar parlant-ne al carrer o de que s'escolte des de diferents àmbits el tema de la igualtat efectiva i real, perquè és que en sí, no? Però per desgràcia encara en el segle XXI tenim els casos que tenim de violència de gènere, tenim els casos que tenim de desigualtats reals i absolutes, tant des de l'aspecte laboral com des de l'aspecte, per exemple, retributiu en el tema de les pensions, o com des de l'aspecte de la cura encara, no? De les persones grans o de la cura dels xiquets, que per desgràcia encara acaben sent o són assignatures molt feminitzades i per desgràcia no hi ha forma d'assolir-ho.
Sí, encara tenim moltes activitats que sembla que són de dona, altres que sembla que són d'homes, rols que encara no podem llevar, i allò que es diu el micromasclisme, no?
Efectivament, que per desgràcia està present en la nostra societat les 24 hores del dia i tots els dies de l'any, no? Els 365 dies de l'any. I per això hem volgut també específicament organitzar un full d'activitats al voltant d'aquesta data commemorativa del 8 de març, el Dia de la Dona, que vam començar en el passat mes de febrer, el dia 21 de febrer, i que acabarem, si no passa res, el dia 11 de març, amb la projecció també d'una obra de teatre al voltant del paper de la dona, no? De la figura de la dona. En aquesta seguida d'activitats, el que hem pretès sobretot és donar una vessant molt diversa, que no fora d'una qüestió temàtica específica, sinó arrepleguem des de jornades formatives fins a exposicions, conferències, projeccions de pel·lícules, visites teatralitzades al Palau, el teatre, com vos deia, del proper dia 11, i l'acte commemoratiu que avui dimecres també a les 7:30 de la vesprada tindrà lloc a la nostra ciutat, per reconèixer aquest paper en pro de la igualtat i en pro de la demostració de la feminització de molts sectors de la nostra ciutat que pareixen molt masculinitzats, i que l'Ajuntament reconeixerà a tres dones, a tres figures femenines esta vesprada, no? I tot això, com deies, des del punt de vista de la transversalitat, no sols organitzat pel Departament d'Igualtat, sinó en col·laboració amb moltíssimes altres entitats i institucions, com és el Departament de Cultura, com és la UPB, la Universitat Politècnica de València, o el Palau Ducal, la companyia Lletraferits i Comedians, que enguany s'ha sumat també a Meixe Teatre, la Diputació de València, a través de diferents unes jornades i fins i tot enguany tenim també la col·laboració d'una ONG que es diu Plena Inclusió de la Comunitat Valenciana, en la qual abordaran també la perspectiva de les persones amb diferents capacitats també i la igualtat vista des d'aquestes persones, no? Jo crec que hem intentat organitzar, com et deia, una vessant molt diversa perquè estigui oberta a tots els públics i perquè qualsevol d'esta societat, qualsevol d'esta ciutat escolte almenys durant eixe mes parlar-ne d'igualtat, parlar-ne de dones, parlar-ne de paper de les dones en cadascun dels sectors i a veure si d'eixa manera acabem conscienciant-nos i evitem aquests micromasclismes que per desgràcia cada vegada en són més.
Vaja, allò de que ens acostumem tant a sentir parlar en femení, o millor dit, a sentir parlar del paper de la dona, que al final siga ja una cosa que ens siga de forma natural.
Que per desgràcia no hauria de ser així, perquè per desgràcia jo l'altre dia reflexionava amb una companya, no?, i dia, és que em revela haver de demostrar que sóc valenta, que sóc una dona valenta, diu, en revela, diu, perquè els homes no han de demostrar que són valents, jo per què he de demostrar que sóc valenta, no? O per què algú m'ha de reconèixer la meua valentia en un lloc determinat quan estic fent una tasca totalment normalitzada. Però bé, per desgràcia parlàvem d'això, parlàvem de la masculinització de molts aspectes de la societat, que per desgràcia nosaltres hem de refrescar cada vegada que nosaltres també estem així, que som la gran majoria d'esta societat, som més dones que homes.
Perquè som més. A més, es demostra cada volta més la capacitat per a la diversificació en molts aspectes. Som, fonamentalment, i en el 99% dels casos, les que ens encarreguem de l'educació dels fills i les filles. I al final plega un moment en el que resulta que ho fem rodar tot en una societat eminentment masclista. Es veu com una normalitat, en quan, no ho sé, tal volta, si ens apreciarem més una miqueta a nosaltres mateixa, la cosa seria ben diferent, no?
Efectivament, efectivament. I sobretot des del punt de vista, jo ho he dit sempre, de la concepció de l'ésser humà com a ésser humà. Dona igual, femení o masculí, ésser humà, amb unes mateixes capacitats i amb unes mateixes formes de fer les coses, vull dir.
El una que societat passa... en la que allò del sexe hauria de ser una qüestió anecdòtica.
Efectivament.
I hauria de tindre's en compte més les vàlues de les persones i ja està.
Efectivament, però mira, en la conferència del dia 21 de febrer que vam organitzar, en la que va estar amb nosaltres la catedràtica d'Antropologia Social de la Universitat de València, Josepa Cucó, en la que parlava del fet de l'associacionisme de les dones, no?, i de la importància que tenia l'agrupació de dones en el reforçament eixe del paper de la dona en la societat. Ella parlava de dos àmbits, l'àmbit públic per un costat i l'àmbit privat per l'altre costat. I ella sempre feia referència a això, no?, que en l'àmbit públic, per desgràcia, sempre s'ha intentat o s'ha vist o s'ha venut el paper de l'home, no?, en l'àmbit públic, mentre que en l'àmbit privat sempre ha quedat relegat al paper de la dona. Clar, en el moment en què les dones ja comencem a abordar l'àmbit públic i comencem a demostrar que en l'àmbit públic també podem i eixim d'aquest espai privat, és quan comença ja la gent a veure, tenim dones, que efectivament ara hi ha dones en llocs de representació. A l'Ajuntament de Gandia tenim una alcaldessa, una vicealcaldessa, i tenim més regidores dones al govern municipal que homes hi ha de regidors, no? Amb aquesta visualització en l'espai públic és el que aconseguirem poc a poc que es visualitze, que tira enrere aquesta masculinització de l'àmbit públic i que entre també a formar part el femení, no? Però ja el dic, una tasca que és denigrant, i jo utilitzo la paraula denigrant, que hàgim de ser nosaltres mateixa les que hàgim d'expressar cada vegada que estem així, que som més, que tenim les mateixes paritats.
Els homes ja se'ls pressuposa i les dones ho han de demostrar.
Efectivament, efectivament.
I en aquesta tasca, i fora del que és el dia 8, com es treballa al Departament de la Dona en l'Ajuntament de Gandia en el dia a dia fora del mes de març?
Sí, nosaltres el que intentem abordar, sobretot més enllà de puntualment activitats que puguem fer en casos ja molt extrems de violència, que ho hem parlat moltes vegades, i sabeu que a la nostra oficina està l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, ja per a qüestions més d'agressions cap al paper de la dona per ser dona, no? Però més enllà de tot això, nosaltres ens vam marcar com un dels objectius principals de l'àrea traslladar aquesta igualtat al carrer en tots els àmbits i treballar-la sobretot des de l'àmbit també educatiu, des dels més xicotets, que al final van a ser les societats futures i van a ser els que van a tindre que entendre, no?, que les societats són diferents a les societats que ens han venut tradicionalment als llibres, o que ens han venut tradicionalment a les escoles, o que ens han venut tradicionalment a les cases, perquè és el que hem crescut, amb el que hem crescut, no?, amb aquests micromasclismes que hem anat creixent, amb aquesta masculinització de la societat, que tot el món ens ha fet entendre que això era el normal i no hi havia altres possibilitats, no? I això com es fa? Abordant-ho des de la perspectiva de gènere a les aules. Abordant el tema de la igualtat...
Però em fa l'efecte que allò que tanta polèmica i tant de moda està posant-se ara de dir tot en masculí i en femení, no és la solució.
A veure, la solució no és la dicotomia d'utilitzar, a lo millor, en el llenguatge, no? El que passa que sí que és de veres... Jo sempre dic que som molt reàcia a l'utilització de vegades de la duplicitat de les paraules. Però sí que és cert que per no utilitzar la duplicitat el que no podem caure és en el parany tampoc de la masculinització. No podem continuar utilitzant, per exemple, la paraula tots, entenent que això ens engloba a tots i a totes, que tampoc cal a lo millor utilitzar tots i totes, però se poden buscar terminologies que siguin més generals i que puguen utilitzar-se. Pues quan parlem de veí o veïna, pues per no parlar de veí masculí o veïna femení, podem parlar del veïnat. I si parlem del veïnat, estem parlant d'una manera molt més genèrica que ens engloba tant a homes com a dones. Vull dir, el llenguatge inclusiu també fa molt, fa moltíssim. I jo l'altre dia ho estudiava amb la meva filla, no? Estudiàvem en el llibre de socials de la xiqueta i estàvem estudiant l'Ajuntament i qui composava aquest ajuntament. I el llibre li deia que representants de l'Ajuntament eren l'alcalde i els regidors. I clar, ella es plantejava el dubte de dir, bueno, és que Gandia no té alcalde, Gandia té alcaldessa. Pues aquestes coses que de vegades en els llibres pareixen tan normals tenen una connotació negativa per a la dona. I hem d'intentar buscar un llenguatge inclusiu també que ens englobe a totes i a tots. No utilitzant la dicotomia de les paraules, sinó cal utilitzar-la, però sí utilitzant un llenguatge inclusiu. Tota pedra fa paret. I tota lluita nostra per intentar que se'ns visualitzi, el llenguatge inclusiu és això, que se'ns visualitzi també en prevenció, en parlar d'igualtat als centres, en maneres de tractar els adolescents, les maneres de tractar-se uns als altres. Vull dir, ara sabeu que està el dia a dia el tema dels whatsapps, en el tema del control dels xicons jovenets sobre la xicona que no pot anar en qualsevol perquè és una xicona i no pot anar... Totes aquestes coses que, per desgràcia, ocorren, és que ocorren en el dia a dia, i nosaltres les treballem a les aules i cada vegada detectem més qüestions d'aquest tipus i ha d'anar abordant-les. I sobretot des del respecte, com deia abans, des del respecte a l'altre com a ésser humà que és, ni com a dona ni com a home.
No es tracta de posar per damunt a un dels altres.
Efectivament. Efectivament, és respectar-se com a persones, respectar-se amb la possibilitat de que cadascú té dret a unes coses i té deures d'unes altres coses i respectar-nos uns als altres entenent que també formem part d'esta societat i que no som, per desgràcia, el sexe dèbil com algú vol vendre intencionadament per acabar sempre amb aquest rol de poder d'un sobre els altres.
Senyora Milbaques, algú segur que ara està pensant allò de sí, sí, tot això és molt bonic, però total, nosaltres que fem és una administració xicoteta, a la fi això ho ha de lluitar des d'altres altes instàncies i no perdem el temps en aquestes coses.
No perdem el temps. És cert que s'ha de lluitar conjuntament amb l'administració local des de les altres dues administracions més potents, que és l'administració autonòmica i l'administració estatal. De fet, en l'administració autonòmica, amb l'entrada del nou Consell, amb l'entrada del govern del Botànic, són moltes les polítiques en pro de la igualtat que s'estan realitzant des del Consell, són moltes les ajudes que ens estan arribant a les administracions locals per a que dintre de les nostres competències puguem treballar també el tema de la igualtat, no? Però sí que és cert que calen més recursos. I calen més recursos, sobretot, per eixa lluita tan, eixa lacra, jo diria més que lluita, eixa lacra social que encara tenim, que és la violència, no? Que és el cas ja més extrem de connotació de la desigualtat real entre homes i dones. Vull dir, és que estem parlant d'una quantitat de dones assassinades pel simple fet de ser dona, que és borrona, i això requereix de recursos. Requereix de recursos estatals i requereix d'una llei estatal en la que ens englobe a tots, administracions locals, administracions autonòmiques, l'administració estatal per excel·lència i a tots els grups polítics, sense color, sense ideologia determinada, simplement pel fet de creure'ns que realment no hi ha que tindre opressió de ningú sobre ningú. I des de l'administració local, les polítiques que fem, jo crec que la competència nostra, com sabeu, és una competència pura i dura de prevenció o de tractament directe a les aules, d'intentar parlar-ne, no? D'intentar abordar. Ni tan sols depèn de nosaltres, única i exclusivament, l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, perquè és una competència autonòmica que nosaltres tenim al nostre municipi, perquè la competència autonòmica ens ve també donada amb personal per a treballar-lo i que nosaltres posem recursos també per a fer-ho, no? Però des d'una administració local es poden fer moltíssimes coses, i l'abordatge de la prevenció i l'abordatge del coneixement de la igualtat, això una administració local ho pot fer tots els dies,
Ho pot i ho deu.
I ho deu, efectivament.
Tots els dies. Però bé. Lorena Milbach, que recomanació per als nostres oients? Com commemorar o celebrar o, en fi, el Dia de la Dona.
A veure, nosaltres enguany sabeu que s'ha convocat per al dia 8 de març una vaga general. És una vaga internacional, una vaga a nivell mundial, en el qual, bueno, és una vaga general de dones. Això sí que cal matisar-ho. Sabeu que les vagues generals se'n fan per moltíssimes altres qüestions, però esta qüestió sí que era específica de dones. I dic que és específica de dones perquè a través dels moviments feministes, dels diferents col·lectius feministes, entitats, sindicats, agrupacions locals, també que ens hem volgut sumar, el que hem intentat moure era una aturada generalitzada el dia 8 de març de les dones. Què significa això, no? Significa que abans parlàvem que les dones som la gran majoria.
I m'ho dien este matí que li ho preguntara, i anava a això també, no? És lo de, les dones podem fer vaga, efectivament, però podem fer vaga en la feina de treball, diguem, no? Però en la feina de dona és que és impossible fer vaga.
Però això és el que hem de fer. Esta vaga està convocada precisament per això.
Vull
que
dir, ara com en dia este matí una mare d'una altra xiqueta de l'escoleta, diu, jo si demà faig vaga que... El meu fill què fa?
Molt bé, en això consisteix la vaga.
És que és el que jo li dia. Clar. És que tal volta és més important que facis vaga de casa.
Efectivament.
I no de la feina.
Efectivament. A veure, la vaga, de fet, està convocada des de quatre pilars. Està convocada com a vaga laboral, per les dones que treballen i des de l'aspecte laboral que no acudisquen al seu lloc de treball. Si nosaltres no acudim, jo demà faré vaga tot el dia. Si jo no acudisc al meu càrrec de vicealcaldessa, l'Ajuntament no tindrà vicealcaldessa. Si l'alcaldessa no acudix a treballar, demà l'Ajuntament no tindrà alcaldessa. Vull dir, i així en moltes altres dones, funcionàries, treballadores de l'administració, que si no acudixen al seu lloc de treball, el seu paper no va poder ser produït. I no es notarà la mancança d'eixa dona en el paper diari que fa els 365 dies de l'any i que ningú li reconeix moltes vegades, no? Però no sols des de l'aspecte laboral, com parlem. Està convocada també des de l'aspecte escolar, perquè les escolars, els instituts, les estudiants, també són dones i també tenen les seues obligacions i també formen part d'esta societat i tenen el seu paper en esta societat. Però també està convocada com a vaga de consum. No hem de consumir eixe dia, no hem d'anar a comprar, no hem de facilitar que altres persones estiguen tenint que desenvolupar la seva tasca. Hem d'impedir-la també per veure qui és realment el que consumix, el que va a la compra, el que va a fer les tarees domèstiques, no? Del dia a dia del consum. I sobretot és una vaga de cures, per aquest aspecte que tu comentes, Carmen. Jo tenia una reunió en l'Associació de Dones dels Barris, no? I els explicava el tema de la vaga, per a que elles també participaren del tema de la vaga, i precisament una dona em deia això. Ai, Lorena, diu, és que si jo em sume a la vaga, diu, és que els meus nets eixe dia qui els du a l'escola? Diu, bueno, pues que els seus pares es preocupen per veure qui duen el xiquet a l'escola eixe dia. Ui, pues apareixeran un calcetí a color. Dic, pues eixa és la gràcia d'eixe dia, que es notarà que vostè no ha estat, perquè com vostè no ha estat, eixe xiquet no ha tingut les cures que vostè li dona tots els dies i que ningú li les reconeix tots els dies.
És com allò de aturem el món durant un dia.
Efectivament, efectivament, que aturem, que parem, que demostrem que sense les dones la societat no camina. Som imprescindibles per a que la societat camine des de tots els aspectes i des de tots els sectors. Jo sé que és difícil, perquè sé que hi ha molts hàndicaps i hi ha moltes coses que interfereixen en el dia a dia, i per això també s'arreplega la possibilitat de que hi hagi dones que no siga una vaga general, sinó que potser estiguen en serveis mínims, no? I per això recomanava també, pues, a dones que tenen cura de persones grans, que potser no tenen a ningú i no poden fer una altra cosa, que acudiren, si pogueren, amb les persones grans, amb una etiqueta, no?, que posarà serveis mínims, o fins i tot si no podien eixir de la casa perquè no podien eixir de la casa, hi havia un hashtag, o hi ha un hashtag que s'ha fet per a que la gent el puga penjar en una fotografia, a demostrar que també se suma a la reivindicació d'aixes dones, no? Perquè amb la unió fa la força, això s'ha dit sempre, i quantes més dones visualitzem que sense nosaltres la societat no funciona, millor encara.
Doncs amb aquestes recomanacions quedem. Lorena Milbaques, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Carmen.
I ustedes no se marchen, que vamos a seguir hablando de mujer y de celebración del Día de la Mujer, pero nos vamos a ir a Rotova, eso sí, después de estos consejos publicitarios. No se marchen.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.